El seu suport incondicional.
Els meus turrons els puc regalar a algun oient? Perquè jo els turrons, jo ja... per referència als oients que m'han votat i això... El primer que truqui...
Un número dels que l'hagin votat a tu, un número, Rocco.
Però això ho has de fer la Xènia ara mateix, perquè clar...
S'ha de
sentir una cosa...
Per cert, aquí hi ha un oient molt enfadat amb nosaltres perquè diu, però a veure, tan crític el senyor Boigas, però si alguns oients han escoltat el 30, serà que l'ha cantat, no?
No, ho han vist aquí.
Ens han dit que havien vist el número 30 perquè estem fent l'Instagram.
Però l'ha cantat o no?
No l'ha cantat perquè no l'ha apuntat ningú.
El Rocco ha dit que
s'ha vist per l'Instagram live. La gent ha vist que hi havia la bola del 30 i aleshores ens ho han indicat, que ja havia sortit aquest...
És que rabiós aquest de la mà, eh?
És que ara diré una cosa, el senyor Gené i un servidor anàvem apuntant els números que es cantaven.
Exactament.
Els que sortien...
Jo vull sentir l'àudio.
Sí, jo no.
Com surt?
Jo sí.
Mira, perquè igual li dic i no estava escoltant. Sentiré l'àudio de tot del bingo.
Rocco, a tu t'han votat 74 oients, per tant necessitem que ens diguis un número de l'1 al 74 i sabrem qui s'emporta els teus turrons.
Doncs mira, del número 4.
El número 4. Doncs la guanyadora és Anna Torres.
Bravo, Anna.
Ramon Gené ha començat a apuntar els números i el Rocco li ha preguntat per què els apuntava i el Ramon Gené ha dit, és que no confio en el senyor Boigas.
És que Ramon Gené és gat vell, perquè ja ho ha viure, això.
I sort d'aquest registre de notari, perquè si no això hauria estat un...
Estic escoltat,
Jo acabaria el programa aquí.
Hem d'acabar amb les declaracions del protagonista més polèmic un any més, que és el senyor Boigas. Deixeu-me acomiadar abans, però el Ramon Gené. Ramon, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Daniel Bosch, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Rocco, gràcies. Estadella, una abraçada.
Abraçada, guapos.
Montse, petonassos.
Petons. Ens trobem a faltar, Montse. Una abraçada.
I ara treu tot.
Para.
Ara silenci. Senyor Boigas.
Roda de premsa.
Posa uns flaixos.
Ni mateu la off.
Posa uns flaixos. Exacte. Comença la roda de premsa amb una miqueta d'eco. Senyor Boigas, aquí al fons, RAC1, com valoraria la seva actuació en aquesta tarda de quinto?
Impecable.
Marcelí Virgili, des del calendari del pagès.
La pregunta? De l'ermità. Sí. La meva valoració d'avui és que...
No, ha de fer una pregunta pel senyor Boigas. Vostè és el calendari de
roda de premsa.
Endavant.
Vostè creu que hi pot haver algun oculista prou bo perquè m'arregli la vista i pugui disparar-li a vostè al proper quinto?
Jo demano l'àudio perquè jo crec que ho he dit i estàveu cridant i dient coses.
Els vins no els...
Si el Rocco ja t'hem acomiadat. Calla ja, Rocco, amb els vins i el torró.
Els vins ja estan a casa.
Vicenç Martí, de Vicentes i Deportes.
Hola, bona tarda. Sí, per aquí s'hi està, de Vicentes i Deportes.
Sí, ja la veig.
Senyor Boigas, m'agradaria...
Si es veu d'una hora lluny, vostè.
M'agradaria fer-li la consulta, que és el número 20 i el número 30, que han sigut els dos números que vostè tenia aquí col·locats, sí, com si es hagués cantat i no els ha cantat. Podria agafar aquestes dues boletes i posar-se-les pel cul?
No m'ha agradat el final de la seva pregunta. Al principi ha començat bé, vostè. Al final ha acabat desviat.
Versió RAC1. RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes. RAC+1. Aquest dijous, Copa de Futbol i Eurolliga de Bàsquet a RAC+1. A les 4 de la tarda, al nou estadi, Nàstic Osasuna, partit de setzens de final de la Copa del Rei. Escolta la RAC+1 amb Miquel Agut i Esteve Giral. I a 8:45, al Palau Blaugrana, Barça-Virtus de Bologna. Partit de l'Eurolliga de Bàsquet amb Gerard Ballera i Dani Aguilar. Aquest dijous, vigília de Reis, Nàstic Osasuna i Barça-Virtus de Bologna a RAC+1.
Tots som
més
u. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Intentarem acabar aquesta hora amb dignitat perquè estem a les últimes. Més amb les declaracions que ha fet a micro tancat el senyor Buigas, que ens han acabat de deixar per terra. Pots reproduir, Marta, què ha dit el senyor Buigas?
Que ho digui ell. Sí. Ho dic jo?
Sí.
Ha dit, no sé què ha passat.
No sé. És tremendo, tremendo. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
El govern insisteix que ni el Hard Rock ni l'ampliació de l'aeroport del Prat poden condicionar la negociació dels pressupostos.
Sí, és la resposta de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al PSC. Diu que projectes com aquests dos o la Ronda Nord del Vallès, que són condició imprescindible dels socialistes per aprovar els comptes, han de quedar fora de les negociacions.
En alguns d'aquests temes que proposa de parlar el PSC, tenim propostes i les posarem sobre la taula quan toqui, però en qualsevol cas que no es pot condicionar la negociació del pressupost a uns temes doncs, que encara hi ha molts serrells per parlar i discutir.
Això després que a la reunió d'avui entre el govern i el PSC no s'hagi arribat a cap acord, i és que els socialistes continuen demanant al govern que accepti tot el paquet de mesures. Demà es tornen a reunir per intentar desencallar el conflicte. El Suprem considera que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ha de portar a judici l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, pel trasllat de les obres d'art del MNAC al monestir de Sixena, a Osca. L'alt tribunal diu que no té competències per fer-ho perquè reconeix que Puig, un dels encausats del procés, que és a Bèlgica, és diputat al Parlament i els fets van passar a Catalunya. El Suprem va rebre la petició d'un jutjat d'Osca que demanava que fos l'alt tribunal espanyol el que es fes càrrec d'aquest procediment contra Lluís Puig perquè considerava que els fets tenien abast estatal, és a dir, que el suposat delicte de desobediència s'havia comès més enllà de Catalunya. Però el Suprem no ho veu així. Lluís Puig està processat, juntament amb Santi Vila, per haver-se negat a traslladar algunes de les obres d'art que hi ha al MNAC fins al monestir de Sixena. Demà passat entra en vigor la llei de residus i sòls contaminants que inclou la recollida de burilles. La norma diu que han de ser els productors de tabac els que han d'assumir el cost de recollir les restes de les cigarretes, però quan falten dos dies, les administracions encara no saben com s'ha de fer. Des de la Fundació Ecologista ReZero diuen que les empreses ja han d'estar preparades. N'ha parlat amb una RAC1 aquest matí la directora general Rosa García.
Que la indústria, en aquest cas la tabacalera, ja et dic, els deures ja els té sobre la taula fa temps. I per tant ja ho ha d'estar pensant de quina manera farà per millorar aquests processos i que no acabin les burilles al terra i sobretot que no les acabem pagant tu, jo, siguem o no siguem persones fumadores.
Segons la Fundació, els municipis es gasten cada any entre 12 i 21 euros per habitant per netejar les burilles, un producte tòxic que contamina el medi ambient. I els protagonistes de la pel·lícula Romeu i Julieta, que es va rodar fa 55 anys, demanden ara Paramount per abús infantil. El film, dirigit per Franco Zeffirelli, hi apareixen despullats en un llit quan tenien 15 i 16 anys. Es tracta dels actors Olivia Hussey i Leonard Whiting. Concretament, reclamen als estudis de cinema 500 milions de dòlars per danys i perjudicis. Asseguren que des de l'estrena del film han tingut problemes emocionals i han rebut menys ofertes laborals per haver aparegut despullats a la pel·lícula. I ara els esports, amb Pol Rodríguez.
El Tribunal Administratiu de l'Esport manté la sanció de 3 partits sense jugar Robert Lewandowski. El Barça, però, confirma a RAC1 que encara no ha rebut cap notificació i que, en tot cas, si tira endavant aquesta sanció, la pot tornar a recórrer a la justícia ordinària. De fet, el jugador ja va rebre la cautelar i va poder jugar contra l'Espanyol. Per tant, si aquesta sanció es ratifica, es perdria els 3 pròxims partits de Lliga contra l'Atlètic de Madrid diumenge i el del Getafe i el Girona dels pròxims 22 de gener i 29, respectivament. De fet, Lewandowski no jugaria els pròxims dos partits amb el Barça perquè Xavi li ha donat descans avui juntament amb Pedri per visitar l'Intercity d'Alacant de Primera Federació en el debut dels blaugranes a la Copa del Rei. Qui sí que hi serà és Ronald Araujo, que torna després de la lesió a l'adductor. El partit a les 9 del vespre i en directe des d'una hora abans a RAC1. Avui també jugaran 5 eliminatòries més de Copa, per exemple a les 7 de la tarda Linares Sevilla o a les 8 l'Oviedo Atlètic de Madrid. I avui també tenim bàsquet en partit d'Eurolliga per l'Uni Girona, que rebrà el Landes a Fontajau en quart de vuit i partit ACB pel Manresa, que visitarà la pista de l'Obradoiro a 2:15.
I el temps fa un mes que les tardes s'allarguen, però a partir de demà començarem a guanyar llum, també als matins. Un matí de vigília de Reis amb boira en moltes zones interiors i ambient plenament hivernal, després d'una matinada una mica més freda que l'anterior. De fet, la boira costarà que marxi en molts sectors de la Catalunya central i mantindrà el fred ben viu tot el dia, que serà persistent en àmplies zones de ponent, on costarà passar dels 5 graus. En canvi, tornarem a passar dels 15 a la costa i al prelitoral. Per les cavalcades, el fred serà ben viu i en molts casos amb molta humitat.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya precisament la nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marvala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, RAC1.cat i a la app de RAC 1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Àlex, en blanc. Necessitem tranquil·litat perquè... estem desfondats.
Jo no puc.
És que ha sigut una hora d'unes emocions.
Home, no.
Una muntanya russa. Ara sí. Unes discussions aquí, micròfon tancat, que sí que ha sortit, que no ha sortit.
Ens haurem de reescoltar, perquè, a veure...
No ha sortit.
No, però... Marc, no ha sortit. Ho hem de reescoltar per
no
si
sortit,
de cas.
No ha sortit.
Perquè podria no ser que en un moment d'aquests, d'eufòria que hem tingut, o de crits, de converses
no,
creuades...
No hem cridat. No.
Home, que no hem cridat. Hem cridat. Hi ha hagut converses creuades. Hi havia un guirigall a l'estudi tremendo. I és possible que en una d'aquestes, com que el senyor Boigas ha agafat la directa, perquè hi ha hagut un moment que només que feies treure números, però com sí. com un boig, que nosaltres li dèiem, però freni, i
freni.
Vinga.
I el 20, el 30,
que
el 10, el 12...
Que no hagi dit en una d'aquestes el 20 i el 30. No,
ja
i aleshores ens
ho
haurem de menjar
sí,
nosaltres
sí,
amb patates.
Sí, però crec que no ha passat, ja us ho dic ara.
No, ja vull el document.
Xavier Guix, bona tarda.
Molt bona
com
tarda.
Com estàs?
Bé, escolta'm, aquí, intentant, la... si us calmo una miqueta.
Sí, sisplau.
És que, o sigui, ni fet expressament, és la persona que necessitem
clar,
ara.
Sí, sí.
Per tenir una miqueta de...
Si feu res, calmar una mica. És a dir...
Com ho arreglem, això, ara?
El problema quan estàs a dintre de l'emoció i de l'eufòria, no ets conscient del que transmets i el que comuniques. Aleshores, tot està distorsionat. No sabeu què és el que ha rebut la gent, no sabeu si la cridòria ha sigut molestosa o ha sigut agradable, no sabeu si les bromes han sigut acollides, no ho sabeu, perquè esteu ficats a dintre i esteu atrapats en la pròpia emoció.
Jo, sí.
Aleshores,
atrapats, exacte, estem atrapats, no hi ha altra manera de dir-ho.
Només cal una cosa, que és agafar una mica de distància, i per això diem, respirem. Prenem aire, respirem tranquil·lament.
No, vostè no respiri res. Vostè estiguis quiet i no respiri res. Si pot evitar respirar durant una hora, estarem més
tranquils.
No respiri res.
I agafar distància de dir, bé, ara posem l'atenció en una altra cosa. Per tant, n'hi ha bé que parlem d'una altra cosa, que ens oblidem una mica d'això. I després, potser més tard, demà, potser en podem parlar. Va, no. Parlem-ne.
És que ara el senyor Boigas ha demanat...
Parlant calent,
ha demanat
no va
la,
bé.
Ha demanat la prova. O sigui, ara vol que algú de l'equip s'escolti tota l'hora de quinto per veure si s'han...
Escolta, que hi ha un damnificat, que és el Rocco. Si es demostra que sí, el que ha guanyat és el Rocco, després,
I què?
Bo, res.
Sí, perquè, total, el premi que li ha tocat, l'ha regalat.
Ha sigut molt generós.
Sí.
I llegíem que Tamara Falcó i Íñigo Nieves s'han reconciliat 3 mesos després de deixar-ho, que això para de tremendo, aquest tema.
Por favor.
Aquí amb la Laura fa, que què ha passat,
bueno,
que li ha deixat de passar.
Y hablando de la madre que la ha dejado con Mario Vargas Llosa y la hija de golpe va y vuelve.
És estranyíssim. La parella es va separar a finals de setembre quan es van filtrar unes imatges de l'empresari fent-se un petó amb una altra noia en un festival. Ara però sembla que s'han donat una segona oportunitat i per això, perquè el que ve ara també és un altre gran tema, avui volem parlar de què hi ha de positiu negatiu de tornar amb un o amb una ex.
Caram, això és un temazo, avui. Això ens durarà, això ens durarà, bon ens durarà tot el programa.
I si és veritat això de que segones oportunitats mai són bones. En parlem amb el psicòleg i escriptor Xavier Guix i també amb vosaltres, perquè acabem d'obrir ja una enquesta a través de Twitter, que ja té força participació. Concretament, Marta, us estem preguntant si s'ha de tornar amb una parella amb qui ho vas deixar. Sí o no?
Exacte. Hem posat sí o no, han votat de moment que...
Que no hi arribes, no, l'ordinador?
No, és que passa una cosa. El meu ordinador
sí.
va lent, no, no sé, següent, sí. Quan tu ja dius que ja hi ha força participació, sí. jo encara no ho veig, això.
Bueno, sí,
per tant, miro directament al teu ordinador i per això m'estic estirant.
Sí.
De moment,
coll de girafa.
De moment, la majoria, un 75,8% dels oients, diuen que no s'ha de tornar amb una parella amb qui ho has deixat. 75,8 diuen que no. Veurem
moment,
si varia, eh?
Encara tenim
això,
una participació
baixa.
Variant,
ja variant.
A veure.
Primer de tot, deixeu-me sí. que saludi a la Montse Llussà, sí. perquè venim cap aquí, he escoltat,
sí.
l'he pogut escoltar, i per tant m'ha fet molta il·lusió poder escoltar
sí,
la veu
senyor.
De Catalunya, i per tant, doncs, una salutació des d'aquí.
Mira que hagués sigut rodó, que hagués guanyat també, doncs, però res.
No. Molt bé. Aleshores, anem a la pregunta. Mira, és que, clar, clínicament, clínicament això també és una això que acabo de dir, no, ho hem de corregir. No es tracta d'aquest clínic, únicament. Es tracta que simplement des de l'observació psicològica podríem dir que no podem entendre que aquests dos estan fent un tornar. No és tornar amb un ex. Aquests dos han tingut un episodi mm-hmm. en el qual, com li passa a moltíssimes persones, hi ha hagut un desajustament, hi ha hagut una notícia, hi ha hagut una situació que els ha fet que reajustin o que es plantegin si volen continuar o no volen continuar.
Ha donat un temps, no?
I això moltes persones, o algunes parelles, la manera de fer-ho és separant-se o deixant-se un temps.
Un reset.
Un reset.
Un reset.
Aleshores, doncs, això és el que han fet aquesta parella. Per tant, jo no podria considerar que el que estan fent aquests dos és tornar amb un ex, sinó que encara això no s'ha acabat. Aquests dos estaven en plena, diguem-ne, celebració doncs, gairebé de les bodes, perquè estaven com ja prometent-se, i de cop i volta una informació distorsiona la realitat, s'ho replantegen, es dediquen un temps... i creuen que després de passar un temps de cadascú pensant lo seu o potser fent-ho conjuntament, i no ho sabem perquè aquestes coses tampoc les ignorem, potser han decidit reemprendre la relació. Per tant, és diferent reemprendre una relació que s'ha trencat en un moment donat per alguna cosa que tornar amb l'ex. Perquè tornar amb l'ex i és l'autotema.
Ah, és que a més en aquest cas clar, hi ha molts parèntesis que vés a saber si aquí... jo què sé, que no es vulgui vendre una història, saps? Que en realitat, seguint el que diu el Xavier, que no s'hagi deixat mai i que sempre hi hagin hagut, jo què sé, uns missatges, unes trucades, el que sigui, que de cara a la premsa s'ha venut com una separació i ara es ven com una reconciliació.
A veure, des del sentit comú, eh? Ja no parlo clínicament ni com a psicòleg, el sentit comú. El motiu pel qual aquesta parella doncs, sembla que es van separar o van deixar la relació... tampoc no dona per tant. És a dir, si la infidelitat hagués sigut
també
en aquell moment,
és
a dir, si que allò hagués passat, s'hagués enxampat, hagués hagut una informació que apareix en aquell moment i dir, escolta, m'has enredat des del primer dia. Però aquestes informacions a la vida de les parelles pot ser que passin. En general, ens representa que ho sabem tot de l'altre. Però la veritat és que desconeixem moltíssimes coses.
Però també pot ser que en aquest cas que hi havia hagut un petó en un festival per l'altra persona, això sigui definitiu, és a dir, que no
sí,
toleri un petó
ser,
amb ningú.
Perquè ella és molt catòlica.
També, no? També, sí.
Sí, però aleshores aquí també hem de veure els extrems de les coses, no? És a dir, a veure, ara no farem un debat sobre si un petó representa que s'ha de tallar o no s'ha de tallar. En tot cas, sí que representa alguna cosa que no forma part de la relació. És a dir, el pacte de relació inclou que no et vagis petonejant amb els altres. Però si ho has fet, el primer no és separar-se, sinó el primer és dir què ha passat. Què ha passat? Explica'm què ha passat, quines són el context, les circumstàncies, si això és una cosa que podies contenir i no l'has contingut, si això és una cosa que has pogut evitar, no l'has evitat, aleshores potser aquest acte a mi em fa generar una certa o una gran desconfiança.
Quan consideres tu que es trenca una relació? Ara deies, potser això no s'ha trencat. Abans de parlar de si tornem o no tornem amb l'ex, quan podem dir que s'ha trencat una relació?
Home, és que la relació, quan les dues persones prenen, o almenys una d'elles pren la decisió de no seguir, que vol dir trenco aquell espai que és l'espai nosaltres. I aquest espai nosaltres que hem constituït tu i jo, o dos jos, digue-li com vulguis, ens hem convertit en un. Hi ha un espai que és un nosaltres. ara, això que ha passat, trenca aquest globus del nosaltres. I, per tant, per continuar o per tornar a ser nosaltres, cal una revisió. Cal que observem motivacions, cal que veiem què ha passat, cal entendre els motius que cadascú pot tenir per estar o no estar. Per tant, quan considerem que una relació es trenca? Home, evidentment, quan aquest espai, aquesta bombolla de nosaltres, peta.
I quan deixem de parlar-nos, també?
El deixar de parlar-nos... mira, moltes parelles avui ens podrien explicar que a vegades es barallen i estan dies sense parlar-se. Això vol dir que s'han separat?
No.
Per tant, no estan separats, simplement estan, mira,
distanciats.
Pues, la seva manera de fer-li veure a l'altre que estic enfadat, pues estic dos dies sense parlar-te. I això no vol dir que la parella s'ha trencat.
Justo.
Per tant, el trencament ja ens porta a una situació que ha de ser definida, que vol dir, almenys un dels dos ha de manifestar no vull continuar.
Marta.
Sí, abans el Xavier deia que quan passa un fet d'aquests, de vegades la persona perd la confiança.
Sí, home, és
el més normal.
És el normal.
Tu deixes de confiar en aquesta persona.
Sí.
Clar, jo pregunto, li dones una segona oportunitat, d'acord?
Sí.
Però sempre et queda aquella incògnita de dir, a veure, si ho va fer un cop...
Ara.
Sí. Mau. Qui m'assegura a mi que no ho puc tornar a fer?
Ara anirem aquí.
Saps?
Sí. Ara anirem aquí. Estem en el punt de que, escolta'm, cadascú pel seu cantó. Què acostuma a passar per trobar a faltar l'altra parella,
no,
l'altra persona?
No, és que cadascú pel seu cantó trobes a faltar el que tenies.
Per comoditat?
No necessàriament, per estimació, senzillament perquè et dones compte de que no vols perdre allò que tenies. I que allò que hem construït, aquest nosaltres, jo li dono molta importància, aquest nosaltres. Un pot sortir d'aquí i sentir-se potser durant un temps alliberat, perquè mira, he sortit d'aquest moment.
N'he vist molts, eh?
I d'aquest espai, que estàvem ara molt, molt atordits, que estàvem ara molt ansiosos, que ens havíem estressat molt. Hi ha com una mena d'alliberament, però després, quan ha passat aquest primer alliberament de la situació tensa, després ve el trobar-se amb la teva pròpia realitat.
Això vol dir que potser la persona que es troba alliberada i llavors troba a faltar el seu ex potser necessitava una distància només?
Sí, perquè vol dir no vam saber resoldre la tensió o l'ansietat o l'estrès que ens havíem generat. És a dir, el conflicte que teníem no l'hem sabut resoldre.
I potser només necessitàvem
una mica de juerga.
De,
no, juerga tampoc.
Bueno, també, de vegades,
però,
sí.
Bueno, això ja són coses que fa cadascú. Però,
comiats de divorci.
Obrir el galliner.
Però una mica que cadascú tingui el seu propi espai.
Sí.
Aquest espai, molta gent es pensa, i això, mira, vull aprovechar-lo per dir-ho.
Sí.
Molta gent es pensa que la solució és quan hi ha coses d'aquestes cadascú cada seva, o 15 dies, o marxa un mes. Estem un mes separats, a veure si ens trobem a faltar.
Ara.
A veure si noto que jo que realment vull. És un error.
Ah?
És un error. Primera, perquè normalment, repeteixo, els primers temps són d'alliberament. I és clar que estaràs bé sol. Home, i tant, si vens d'una situació de tensió, de conflicte, que ja no podies més. Per tant, durant un temps estaràs amb un cert alliberament i et sentiràs fins i tot bé. Per tant, això et pot confondre. Oi, però si estic molt bé, pensar que estaria més malament. No, és que estàs senzillament alliberant, estàs calmant-te. Però deixa que passi una mica més de temps.
Quin temps el temps?
No, és que això va això que és personal.
Sí, aquesta gent que s'acaba de separar, diguem, legalment o físicament o sentimentalment d'algú altre, i que et diuen, estic de conya, no he estat mai tan bé com ara, hi ha una possibilitat que al cap d'un temps aquest argument...
Sí, perquè, i et repeteixo, mira...
Quan hi ha alguns que me'ls crec que estan bé, perquè veien les parelles que tenen, segur que han d'estar bé, però...
Ja et dic que un cop... La idea de separar-se, de dir uns dies fora, almenys jo, i aquí cada maestre ja tindrà el seu librillo, per tant, cada psicòleg probablement tindrà la seva estratègia o ho veurà amb els seus ulls. La manera que jo ho tinc de veure és la següent. No cal que se separin físicament. Tenen una dificultat i l'han de resoldre. I l'han de resoldre estant en la relació. Ara bé, si l'intent de resoldre-ho genera un malestar, genera un conflicte comunicatiu que no permet que les dues persones ni tan sols puguin parlar perquè la cobren la boca i es mengen l'una a l'altra, si la tensió és tan forta, aleshores sí, Aleshores, escolti, vagin-se en una temporada, reflexionin, eh? I quan que fem amb els nens petits, el racó de pensar. Pensi una miqueta, reflexioni si el que vol la vida és això o no. Si creu que podrà amb això o no podrà amb això. Aleshores, això és el que fa que moltes parelles no marxin, no cal que marxin, però sí que dintre de casa entrin en una dinàmica de respecte, de dir, mira, no parlem del tema, anem convivint, anem resolent les coses del dia a dia i anem intentant que a poc ens tornem a trobar.
Ara vaig a tornar, eh? És a dir, ara vaig a aquesta idea de tornar amb l'ex. Però el que estàs explicant, que és una situació molt més habitual del que ens pensem, com es porta una parella que ha trencat sentimentalment i que continua convivint en el mateix sostre?
Això és el que està passant avui
passa
en dia.
Passa molt, clar, avui en dia.
Però aleshores aquí hi ha un pacte. Hi ha un pacte establert de dir la nostra relació tal com era ja no hi és. Per tant, ara li hem de donar una nova forma a la nostra relació. Per tant, fixa que estic dient una cosa important. A vegades confonem vincle i relació. Dues persones que s'estimen i no s'han fet un mal terrible, no hi ha hagut un maltractament terrible, no hi ha hagut un trauma terrible, sinó que hi ha hagut una estimació, però que ha arribat un moment que potser ja no hi ha tanta estimació, aquestes dues persones tota la vida estaran vinculades. I és com els fills.
Però és recomanable que visquin
juntes?
No,
però deixa'm que vagi argumentant. Una cosa és el vincle. Per tant, jo estic vinculat amb aquesta persona. I aquest vincle, si no hi ha maldat, si no hi ha una cosa que sigui extrema, probablement el podrem mantenir tota la vida. Ara, una altra cosa és, i aquest vincle, en quina forma de relació el volem viure?
Ja.
Com a parella, vale. No, com a parella ja no. Ah, d'acord, aleshores hem de donar-li un nou format. Aleshores, algunes persones avui estan convivint a casa, havent decidit exactament, ja no som parella, però respectem el nostre vincle i estem vinculats. I aquest vincle fa que ara li donem una nova forma a la relació, en forma d'una amistat, amistat amorosa, amistat, si vols, paternal o maternal, de cura dels fills, etc. Però li donem un altre format.
Però tu ho trobes sa, això?
Si la parella arriba i els dos estan a la mateixa alçada des del punt de vista de la decisió, que és d'igual a igual, sí. Però ha de ser d'igual a igual. El problema d'aquestes coses és que n'hi ha un que vol i l'altre no.
És a dir, que passem de ser companys de pis a... O sigui, de parella a companys de pis.
A companys de pis. Però si els dos ho acceptem, si els dos diuen, bé, seguim de com a companys de pis. I et diré una cosa, Marc. Algunes persones que han decidit això, al cap d'un temps, s'han refet. Perquè la pròpia dinàmica de ja no tenim la pressió de que si som, que si no som, que hem de ser, que no hem de ser, i la pròpia dinàmica del dia a dia i el tornar a conviure amb normalitat i amb normalitat, fa que les dues persones potser es vagin apropant de nou. És una possibilitat.
Sí, s'ha de tenir un caràcter molt especial, per això. Normalment,
i la,
això no
i la intimitat, perquè si ja no eres parella i busques...
No, cadascú un moment diferent.
Sí, bueno, però si tu busques pinya per fer un pollastre con pinya...
Sí, l'altre veu la pinya.
Con pinyon, no te va portar la pinya a casa.
Clar, la veu, la veu.
Ja he dit jo que era complicat. Molt bé. Hem explicat el que suposa una separació, alguns models de separació, i ara tornem al tema de vull tornar amb el meu ex.
Vull tornar amb el meu ex. Aleshores, aquí estem plantejant no allò de la Tamara,
sí,
que per mi, ja et dic, per mi aquí no hi ha hagut separació. O hi ha hagut una separació temporal, o s'ha posat un allò, temps pel mig,
una distància,
una distància, sí, però no hi ha hagut un trencament definitiu. En canvi, tu estàs plantejant un tema que és molt interessant, que és el tema de dir, però passat el temps...
Sí.
O amb un sopar d'exalumnes...
Ui,
que ens hem trobat una colla...
Un sopar d'exalumnes.
I resulta que em trobo amb una nòvia que vaig tenir quan era jove, i en aquell moment, ostres, tu... Em ve tot unes ganes de tornar amb aquella noia, perquè llavors me'n dono compte, ara sí, que em sembla que estem fets l'un per l'altre. En aquell moment no ho vaig saber veure, i en canvi ara sí.
Sí, sí, ara no ho veus. La Marta i jo, per exemple...
No, disculpi, vostè i jo, mai.
Si m'he comprat un spray de menta.
No, és igual.
Aleshores, el tornar amb l'ex... és molt delicat. És molt delicat.
Deixi l'esprai, va.
En primer lloc...
Vol allunyar-se, per favor.
En primer lloc, perquè cal que observem quina és la motivació que fa que jo vulgui tornar amb l'ex. Perquè, a no ser que les dues persones realment estiguin, com qui diu, en un retrobament enamoradís, que les dues persones diguin, ostres, ens hem mirat els ulls, ja som uns altres, però ens estimem. Ho provem.
Això és que no hem trobat a ningú més. Ens enganyem.
En canvi, molta gent torna amb els ex o especula amb la tornada amb l'ex per tapar coses. Aleshores, aquí és on ve el problema.
Aquest remuc que fa pot transformar-lo en alguna frase o...
Sí, sí.
Que ho entén, que ho entén, eh? Va per aquí, ja, va per aquí. Que va per aquí la cosa. Aleshores, fixi's que jo recordo un dia parlant amb el Walter Risso, que és el gran mestre, el gran psicòleg de l'amor, i que l'ha estudiat molt bé, i recordo que m'ho deia, mira, diu, cuando una pareja, dice, cuando uno empieza a pensar mucho en su ex, i de cop i volta somia amb l'ex i se la comença a posar al cap, i ja no l'ex, la primera nòvia, potser la primera, comença a pensar en la primera, això són simplement símptomes i manifestacions de que no estàs gens bé amb la teva parella i que alguna cosa has de resoldre. Però la solució no és tornar amb l'ex, perquè això només és una fugida, només és una sortida, només és un sedàs que posem com una tirita per tapar aquella solitud, per tapar aquella ferideta, per tapar aquell mal moment que estàs vivint. Llavors, compte que la tornar amb l'ex ha de ser amb unes condicions molt clares.
I si, per la raó que sigui, ara me'n vaig a l'altre costat, allò que ara s'ha posat molt de moda, aquesta expressió, us veu estimar malament en el seu moment, cadascú ha tingut un aprenentatge sentimental i personal, abans potser no éreu en el mateix esglaó, i ara resulta que sí que hi sou?
Sí.
No està bé, això?
Sí, això és fantàstic. Això seria fantàstic. Però hi ha d'haver prova. Hi ha d'haver prova. Que vol dir, les dues persones, en un intent de tornar-se a retrobar, veuran si efectivament l'altre ha canviat. Viu les coses d'una altra manera. Em mira no amb uns altres ulls, sinó em tracta d'una altra manera. I s'apropa a mi d'una altra manera. I em respecta allà on no em respectava. I no es posa nerviós o nerviosa allà on s'hi posava. Per tant, hi ha petites cosetes que la parella se sap que veu que allò ha canviat. Ara, si al principi tots són flors i violes i que tu i jo, perquè ens hem retrobat i serem...
Les flors es floreixen.
Exacte. I en canvi, després, al cap de 4 dies, ja tornes a enfadar-te pel mateix.
Malament,
ja torna a molestar-se, ja torna a fer-te aquells comentaris que et feia. Deixa-ho estar. Perquè vol dir no ha canviat. Per tant, una condició fonamental per estar amb un ex seria aquesta, i l'altra condició fonamental, Marc, és no podem tornar enrere. No podem repetir la mateixa història. Deixem-nos estar de voler repetir aquells hotels als que anàvem, aquells locals on anàvem, aquelles coses que ens agradàvem, perquè allò pertany a aquell moment. Ara som uns altres, estem un altre lloc, entenem la vida d'una altra manera, i per tant el que anem a construir ara és nou.
Sí, ha de ser una relació nova.
No, sí, no, nova és impossible, nova del tot.
Sí.
És impossible, perquè
ja ens coneixem,
ja ens coneixem moltes coses, però la personalitat no ha canviat pas tant.
Plantejada diferent.
Però plantejada diferent.
No, però si la gràcia era amb el que ens agradava anar al teatre junts i que anàvem a veure...
Però éreu joves,
el que anava bé endavant. Per cert, mira, un testimoni d'una persona que va donar oportunitat de nou a la relació i va sortir bé. El Josep Maria ens diu, la meva parella i jo vam trencar després d'11 anys de casats, 11. Vam estar separats prop d'un any. I vam tornar, i ja portem 11 més 22 anys...
Fixa't.
I molt feliços i contents.
Clar que sí. El ligue no degueré ser...
Clar que sí.
Això no, és perquè això. Normalment
surts del foc per caure les brases.
Però és que vostès no tenen ni idea del que va passar en aquesta parella.
Ja lo huelo sin leerlo.
No saben.
És important això, no? Que és a dir, que les parelles es donen en un moment donat una oportunitat o un espai. A mi m'agrada dir espai. A vegades també és temps. Espai i temps. Ens donem un espai i un temps. I és un espai en temps que, si el fem molt curtet, en el sentit de que el mesurem molt, 15 dies, 3 setmanes, 2 mesos, repeteixo, això no serveix per res. Serveix per res. Perquè, per una banda, t'alliberaràs, i per l'altra, potser sí que trobaràs a faltar, però és on trobar a faltar una mica infantil, que no és real, perquè quan tornis a estar a casa tornen a passar les mateixes coses.
Per tant, això vol dir que la gent potser no canvia tant com es pensa.
Tant de canviar, tant no, però una perspectiva diferent de la vida i de la relació potser sí. Per tant, una persona que potser abans era poc consentidora, era molt rígida, i s'ha donat compte que aquella rigidesa no va bé, no és que li canviï el caràcter.
Perquè no li canviaràs.
És que moltes coses que abans era molt rígida, ara ja no ho és.
Segur?
Sí. Sí, perquè s'ha donat compte que la rigidesa li feia mal amb ella i feia mal a la relació. I aleshores, no és que canviï tot el caràcter, simplement és que alguns aspectes s'han corregit. I això és el que aspirem tots a que al llarg de la vida corregim aquells aspectes que ens donem compte que ens donen mala vida.
Bueno, això, però això els costa perfectes molt, no això. Podem fer-ho perquè no,
no... El que costa més és creure que pots canviar del tot. És a dir, que allò que molta gent diu, has de canviar.
Però
canviar.
Una persona rígida, deixar de ser rígida,
sí.
Ho veig dificilíssim,
no, no,
això.
Pot.
Com, perquè la gent...
No, justament, disculpi, però vostè a mi no em coneix.
Tu m'has fet entrar al vàter a cop de pal.
Amb vostè,
Sí,
amb vostè sí que sóc rígida, sí. Però jo no sóc rígida.
No, però ara vull recuperar el que preguntava la Marta, de dir, bueno, a veure, si és ex és per alguna cosa. Mm. És perquè potser van haver-hi problemes, potser no ens vam entendre.
Sí.
I tu, Marta, si ho entès bé, deies, bueno, aquestes coses queden allà, no? O sigui...
Si perds la confiança, sobretot el tema de la confiança, que quan l'has perdut
una infidelitat,
en algú...
Va molt bé que diguis això. Deixa'm que vagi per aquí, perquè aquest tema és molt interessant. Quan hi ha hagut una situació, un engany, és que ho situem sempre en l'àmbit de la infidelitat. I a mi m'agradaria que ho ampliéssim en l'àmbit de sentir-me enganyat.
Sí.
I això pot ser per moltes coses.
I tant.
Tenies una cosa, una malaltia, i coses de casa teva i no me l'has dit. És a dir, la sensació que aquella persona t'ha ocultat coses que et sembla que hauries de saber i que era important que les sabessis.
Sí, perquè tu...
I per tant, això genera una falta de confiança. Aleshores, s'esdevé una cosa molt curiosa. Fixa't, i aquí vull pujar l'atenció i és molt important. Un cop jo he perdut la confiança, com ho faig per tornar-la a guanyar? Aleshores, jo li pregunto a la gent, on poses l'atenció de la confiança? En tu o en l'altre? Diu, home, en l'altre? S'ha de portar bé? M'ha de demostrar? Ah, però aleshores no acabaràs mai. Per què? Perquè un cop l'has perdut, vols tenir el control. I, per tant, un cop tens la paella pel mànec, no la vols deixar anar. I aleshores arriba a esdevenir-se una cosa molt curiosa, que és que a l'altre li vas fent passant proves, i proves, i proves, i mai acabes de tenir la confiança. I l'altre arribarà un dia que et dirà, bueno, escolta'm, jo ja, què vols que et digui? Ja no puc més. Per què? A veure, confies o no confies? Exacte! Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. I ens l'hem de fer, no en el primer moment, perquè en el primer moment sempre hi ha el susto, l'ensurt, la situació...
El disgust,
i una mica el drama familiar o intern, però després, posteriorment, tu t'has de preguntar. Jo podré amb això al llarg de la vida? És a dir, jo podré viure amb això o no podré viure amb això? Perquè si decideixo que sí que podré viure amb això, aleshores estic creant la primera condició per confiar de nou en tu, que és confiar en mi. Confiar en mi de que obro la porta a que jo puc sostenir això i que si mai me la tornes a fer ja sé el que haig de fer. Per tant, tot depèn en part de mi. Però no et puc fer passar les proves a tu. Per tant, si una persona es troba en una situació així, per favor, que es pregunti, puc amb això o no puc amb això? Perquè mira, si no pots amb això, deixa-ho. Perquè estaràs amargant la vida de l'altre i t'estaràs amargant la vida a tu. Per tant, molt important, per favor, puc amb això, no puc amb això. I això és una decisió personal que no depèn de l'altre que t'ha fet la traïdoria, que te l'ha fotut, etcètera, etcètera.
No, depèn, pot, de tu.
Depèn de tu.
Però hi pot haver gent que no sàpiga si realment podrà, no si pot, si podrà amb això.
D'acord,
no.
Aleshores aquí ens dona el marge. Aquests marges que diem d'espai-temps són perquè jo em trobi en mi i vagi valorant si realment puc amb això o no puc amb això. I efectivament no es pot decidir immediatament. Es precisa un espai de temps i es precisa una mica estar amb l'altra persona i anar-se trobant i anar dient, és que no puc. I m'he trobat, us diré sincerament, 50-50%.
L'enquesta no és el 50%, s'ha de tornar amb la parella amb qui ho vas deixar, sí o no? Ja t'ho dic jo, Marta, perquè no poses el cap de girafa. Sí, 17,5, no 82,5.
Sí, perquè és
molt
és,
contundent, clar. Més de 100 vots ja,
i ho entenc, perquè ja ho hem dit, tornar amb l'ex només per tornar amb l'ex, només per tornar a recuperar una vella experiència, només perquè creure que ara tindrem l'ocasió, és una equivocació.
Segons un estudi de la Universitat de Kansas, quan es torna amb un ex, l'ansietat va més, l'autoestima disminueix, precisament perquè no sabem mai si tornarem a sentir el que vam sentir en aquell moment o si es tornarà a repetir els errors que ens van fer mal en el passat. Pot ser que aquest inici de trasbals no ens deixi tenir el cap clar?
És així, és un trasbals, és sentir-se molt vulnerable, és sentir-se molt fràgil, és sentir-se que no saps cap on anirà, ni si val la pena, ni si no val la pena, és que no ho saps. Per tant, aquí és on entra la confiança personal de cadascú en tirar endavant això. I si les dues persones confiant cadascuna en ella que es, tirarem endavant o no.
Mira, aquí el 20 Minutos, un diari de referència, va fer un estudi, bueno, no sé si és un estudi, parlant dels efectes secundaris de tornar amb un ex. I diu, hi ha alteracions del son, pèrdua de gana, la temperatura corporal i el ritme cardíac es trasbalsen, com els nivells hormonals que també es disparen, el sistema immunitari pateix, es debilita, i per tant són normals episodis d'infeccions i malalties.
Tot això és ansietat. Són símptomes d'ansietat que ens diuen que efectivament aquesta és una situació complexa que una parella ha de resoldre. Ara bé, aquesta situació complexa, si es resol favorablement, enforteix la parella. Si no es resol favorablement, la tomba.
O sigui, que si passes aquest primer filtre, continues.
Efectivament.
Si no passes,
i més
cap a
enfortit.
Casa.
I més enfortit.
Bueno, y fíjate la noticia que acaba de salir. Según Belén Esteban, antes del mes de septiembre, Íñigo y Tamara Falcó se casan. Con lo cual,
se
dan la segunda oportunidad y eso va, pero vamos, como viento en popa, no, ahí está la publicidad.
Però no, 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 que calla, que estan amb el tema aquest, ara encara de Telecinco, Sálvame, tot això va
a tope,
a veure,
o sea, que vuelven y se casan,
que això...
una maravilla.
Pasos a seguir hasta lograr su objetivo, porque como buen empresario él ha sabido tratar
¿qué es lo nieva?
Sí. La mejor estrategia a corto plazo. El primer paso que da es el más sencillo y el más esperado por todos. Pide perdón.
Claro.
Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente.
Claro. Es su momento. Íñigo está en el centro de la polémica y busca aún más notoriedad.
9 de octubre. No, perdona, Tamara. No le das veces que haga falta.
Este segundo paso tampoco surte efecto. Íñigo se ve obligado a intensificar su estrategia. Está dispuesto a hacer todo por recuperarla, incluso hacer cosas impensables y extraordinarias para él, como ir a misa. Y no va a una iglesia cualquiera, sino a la misma a la que acude Tamara. Quiere hacerse notar y quiere que ella lo vea.
20 de octubre.
9 de la noche, calle Toledo, Real Colegiata de San Isidro, en Madrid, el lugar en el que Tamara había estado. 24 horas antes, Íñigo niega llegar.
Porque si Tamara lo ve, no se olvida de él.
Claro.
Y por eso mismo, a mediados de octubre, Íñigo Niva se muda a otro piso. Otro piso, a escasos 240 metros de la casa que compartía con la marquesa.
Fixa.
Pero su plan no está funcionando como él esperaba. Se encuentra con un nuevo imprevisto.
30 de noviembre.
Es ella personalmente la que solicita ver a Íñigo. ¿Con qué fin? Romper de una forma definitiva, amable.
Pero él no se rinde.
No.
Tiene muy claro que quiere llegar hasta el final y cumplir su plan. Íñigo ha escuchado decir a Tamara que como mujer no lo puede perdonar, pero como cristiana sí. Y él, quien no da puntada sin hilo, se embarca en una nueva aventura. Hacer el camino cristiano para conseguir su perdón.
Fixa.
Y así finalmente llega hasta Santiago. Eso sí, enseñando todo todito en sus redes sociales.
Claro, ¿eh?
Porque, ¿qué sentido tiene hacer este largo camino con tantas vaquitas, tantas cuestas, tantos charcos y tantas ampollas si Tamara Falcón no lo ve?
Camino de Santiago. Caminata de 5 días, 120 kilómetros. El camino provee.
Una peregrinación cristiana quizá para redimir sus pecados.
¿Eh?
Hallar paz interior y pedir un cambio de vida. Pero entre medias de ese cambio aparece un adversario, Hugo.
El amigo de Íñigo.
Íñigo decide enviarle un mensaje muy duro, muy fuerte.
Eres una sucia rata.
Íñigo marca territorio.
Hostia, no,
Íñigo minimiza
el deshonro. Es como una serie de Netflix,
Hugo, pero es lo único que hace. Se encarga de que la marquesa se entere de que su nuevo amigo especial también ha cometido los mismos errores que él.
Oh.
Filtra la infidelidad de Hugo para apuñalarlo por la espalda.
Su estrategia se fortalece, pero aún le falta dar el golpe decisivo.
Espera.
Y lo hace apelando directamente a las emociones de Tamara.
16 de noviembre, de diciembre.
En el momento en el que tuvierais un hijo, Tamara, y tú le vais a poner Hugo.
Bueno, yo iba a ser el padrino.
Iba a ser el padrino.
Me lo dije que iba a ser el padrino.
Su último paso, surte efecto. Tamara se vuelve a sentir embaucada ante el proyecto de formar una familia en común. Y por fin, el 24 de diciembre, el mismo día que nace el niño Dios, parece que vuelve a renacer la ilusión entre ellos.
¿Ves?
Tan solo 87 días se ha tardado en surtir efecto la táctica de Íñigo para recuperar el corazón de su amada traicionada. ¿Ha seguido Íñigo Nieva una milimétrica estrategia para reconquistar a Tamara?
¿Sí?
¿Le han servido?
ni fet expressament, claro. Podíem tenir aquí un calendari. Ho aquest veus, és l'altre tema, com recuperar un ex, no? En aquest cas, vaja, estem parlant pràcticament, no sé, d'un assetjament.
Jo, en
agafar
tot
la
cas,
casa al costat d'ella... Sí. I, bueno, doncs, sí, del que hem escoltat, de tota la palla que hem escoltat, no, en traia una cosa, demanar perdó.
Home, això és fonamental. Que no es tracta tant de demanar perdó, sinó de reconèixer allò que jo he fet malament. No es tracta, perquè quins fer perdona? És a dir, que sembla que anem davant d'algú més gran que ningú.
No, nostre senyor.
Nostre senyor, que ens, és nostre senyor que diuen que ens perdona. Llavors, qui sóc jo per perdonar-te? Ara, que tu reconeguis els teus propis errors, que tu diguis, et demano disculpes perquè, mira, he tingut aquest error, m'he donat compte i faig la promesa de no fer-ho més, de no repetir-ho
però
més.
Ella no, però ella no li perdona. Ell li demana dos cops perdó,
sí.
No li perdona. Va a missa,
sí.
Va a fer el camí de Santiago. Sí, 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 sí. A veure, és que... Sí. A veure...
Però a mi això, tot això, permeteu-me que us ho digui, tot això em sembla com...
Una mica de teatre,
un
no?
Gran escenari.
Bueno, de fet, ja ho han dit ells mateixos, que lo cuelga todo. Les redes socials, bueno, les claro, vaques...
Perquè ella vegi que s'ha reformat.
Sí, o perquè per l'opinió pública, perquè clar, hem de pensar que aquestes persones viuen de l'opinió pública. I per tant, la tenen en compte per damunt de tot. Per tant, qui ha de quedar aquí com una senyora? Qui ha de demostrar que és el pringao i que ha fet tot el possible per recuperar-la? Doncs ja està. Ja hem entès els rols, hem entès la jugada i ho hem entès
ja
tot.
Està.
Ara, entès això, que no quedi això com un exemple per la gent, per la mona.
No.
Mira l'Alexandra, que ens diu, el meu company i jo vam ser parella 2 anys. 8 anys separats. 8, eh? I de nou 4 anys junts i realment ha merescut la pena fer-ho.
Exacte. Per tant, hem de permetre que les persones... tinguin el seu espai i descobreixin realment doncs, per què estaven amb aquesta persona, quina era la motivació, què és el que estimen de debò, si valia la pena el projecte que tenien, si valia la pena potser donar-se una oportunitat. Aquestes cosetes cadascú les ha d'anar reflexionant. I n'hi ha que ho faran en 4 dies, n'hi ha que ho faran en 40 dies i n'hi ha que ho faran en 4 anys. Però hi ha d'haver aquest espai una mica perquè cadascú es trobi i decideixi què vol a la seva vida.
Massa complicació. Les parelles haurien de ser l'atzar. Hi haurien els mateixos problemes i no tant... Saps?
Com els números del bingo,
sí, no? Sortim aquest, tot aquest. Hi haurien els mateixos èxits i fracassos.
Ja ens hem escoltat la cinta, eh?
Sí? Que algú s'ha escoltat? En sèrio?
Ja ens l'hem escoltat.
Tota?
Sí.
Qui?
Ara en parlarem. Xavier, molt content de tenir-te aquí.
Moltes gràcies.
Deixeu-me dir-vos que amb el Xavier compartim un projecte que ens fa molta il·lusió, que és el Tranquil·lament. Vam fer una primera temporada i d'aquí uns dies us puc anunciar que tindrem la segona temporada del Tranquil·lament, on tractarem molts temes que ens van quedar al tinter la primera, i que en aquesta segona temporada del Tranquil·lament amb el Xavier volem que els que ens escolteu i els que seguiu el podcast participeu. I tenim una adreça de correu electrònic, que és el ment@raco.net, on ens podeu enviar les vostres cabòries, siguin més o menys importants, sí. I nosaltres hi donarem forma en format de podcast. Per tant, molt aviat, ja us ho direm,
ment@raco.net.
I molt aviat, segona temporada del Tranquil·lament en format de podcast del raco.cat. Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau. Adéu.
Versió RAC 1.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministerio de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix de Disney on Ice al Palau Sant Jordi, de Mar de Llums al Museu Marítim o del Circ Reluí amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser lado.
Nou cupó diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
A veure, falten 10 minuts mal comptats. No, 10 minuts, de fet, perquè arribem a les 7 de la tarda. Dues qüestions per resoldre. Abans hem comentat, i de fet us preguntàvem per què ha vingut el Peret i el Castells a parlar de la reedició del Max Mix 4. Us estàvem preguntant quines són les cançons de la vostra adolescència. Hem tingut moltes respostes. Hem dit que si teníem un espai en el programa la repassaríem, i ha arribat el moment de fer-ho. Però abans, després de tot el despropòsit que hem viscut en directe,
sí,
amb el Quinto, el senyor Buigas, les boles que han sortit i les que no han sortit, l'equip del programa, al qual li agraeixo molt, ha fet un esforç, perquè realment és un esforç, de tornar a reviure aquests 60 minuts de despropòsit per saber si la teoria del senyor Buigas, que és que el 20 o el 30 realment són números que havien sortit...
Que els havia cantat.
Que els havia cantat. Cantava, sí, perquè sortit, han sortit per aquí terra. Sí,
han sortit perquè estaven posats,
estaven posats a la graella.
A la graella.
I dits, i dits.
Meritxell d'Olofeu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs bé?
Molt bé.
Sí?
Jo molt bé.
No,
cansada.
Perquè, clar,
cansada.
Clar, és que s'ha hagut de suportar el doble, perquè la Meritxell és la que feia la de fer de càmera woman, per tant, ha hagut de reviure dues vegades.
Fa cara de mal de cap.
És com un malson.
Sí.
Però qui és? Qui és?
La Meritxell d'Olofeu, del programa. Com que qui és?
Només que t'anava gravant.
Estàs acreditada o alguna?
Però, a veure, sí, senyor Buigas, vostè no ha vist que l'estava gravant, la Meritxell? Tota l'hora del Quinto estava ella gravant. No ho ha vist, això?
Però tu ets expert...
Si no veu les boles que surten, com vols que vegi la Meritxell?
La Mònica Folquet, molt encertadament, ens diu la Meritxell és el bar.
Exactament.
És el bar del Quinto.
Molt bé.
Meritxell, conclusions. Després d'haver-te escoltat una hora, és a dir, de tornar a reviure el malson del lloro, què ha cantat?
Sí, perquè a més m'he tornat a mirar el vídeo per anar comparant l'àudio amb el vídeo, no? Per anar veient a veure quines boles anaven apareixent.
Tot.
Llavors... Cap al minut 20 i poc, més o menys, ja hi t'he posat el número 30, però no l'ha dit. O sigui, he mirat i la graella hi ha el número 30.
Però als 20 minuts ja havia posat el 30.
Sí, però no sé en quin moment, perquè com que també anàvem gravant altra gent...
Però en el vídeo no es veu com el poso.
No, perquè clar, com que també anàvem gravant en Rocco i els altres, doncs no es veu com el poso.
Ni vostè ho entén, no? És que és lo gros, és que ni ho entén.
Ja ho ha dit ell, no sé què ha passat.
Ni ho entén,
és un
miracle.
Ni ho entén.
Però Déu existeix, eh?
Es veu que aquest fet de que apareixin les dues boles ja ha sigut bastant al principi del Quinto, perquè abans de repassar el moment de l'any passat, que també l'hi ha una mica, allà també hi apareix la bola número 20.
És a dir, que ja com a mínim...
I tampoc l'havia dit.
No, tampoc l'havia dit... I jo crec que ha sigut en un moment que estàvem despistats aquí amb en Rocco, que anava dient, em queda un número, no sé què, però no cridis. I de cop m'he girat, he tornat a gravellar i ja apareixia també el 20. I dic, no pot ser.
Quarto milenio.
No pot ser.
Quarto milenio li enviarem a vostè.
A més, ha caigut una bola per allà darrere també, però era la 15.
Sí.
La única
això ho hem comentat.
De l'experiència que estem adquirint, tota dolenta, però de l'experiència que estem adquirint, la única solució que ens queda és, si l'any que ve... Tenim forces. Ens hem recuperat per tornar-hi. Hi ha d'haver-hi una càmera enfocant-lo constantment sense despistar-se, una càmera fixa a vostè, perquè no hi ha altra manera.
O sigui, no heu sabut demostrar que jo hagi posat aquelles boles allà de forma incorrecta.
Zenital.
Aquesta és la meva conclusió, que s'ha acabat de demostrar. Perquè tu no has vist en cap moment que jo posi aquestes boles.
Però jo estava escoltant l'àudio, també.
Sí, però les boles les he posat jo allà.
Hi
ha la imatge, no hi ha la imatge de mi posant aquestes boles incorrectes.
Jo no estava distreta
no
per posar-les.
No es pot demostrar que jo hagi fet cap incorrecció.
Perdoni un segon. Sí, la incorrecció és que no les ha cantat.
No les ha cantat.
Aquesta és la incorrecció.
No, però és que tampoc les he posat.
Però perdoni un segon.
A veure, senyor
Buigas. Vol dir que la bola ha sortit... La bola ha sortit sola i s'ha ficat al lloc on hi diu 20?
Això està per saber, no se sap.
Senyor Buigas, jo ja l'he dit...
Que l'ha hagi posat, no està demostrat.
Amb aquesta bogeria que li ha agafat a ell, hi ha hagut un moment que ha dit que el número s'ha enfadat
pel tema dels acudits,
hi ha oients com el Josep Lluís Roca que ens diuen això del senyor Buigas és com els nens de Sant Ildefonso que s'equivoquen amb els
números.
Doncs vostè s'ha equivocat. Reconegui-ho.
No, però a l'Ildefonso aquest hi ha la imatge i es veu el moment que ho diu i està incorrecte.
Recordeu que
aquí no hi ha la imatge.
Recordeu que l'any passat...
Aquí ha passat alguna cosa que algú de vosaltres...
No escolta.
D'amagat, no, ha posat les boles.
Porta tota la tarda que no escolta. Dic, recordem que l'any passat vostè va agafar aquella teoria estranyíssima també de l'advocat, de porteu-me el meu advocat, de l'advocat de no sé què...
I ara aquest notari...
El notari, no sé, tot allò. I ara aquest any estem amb com ha anat a parar la bola aquí, no?
Sí. Exacte.
A veure, li vau donar una segona oportunitat, almenys.
Sí, error, error.
Jo espero que la tercera vagi a la vençuda.
Error. No, no ho crec pas.
No. Que bé.
El que no sabem és què pot arribar a passar, perquè cada vegada és una cosa diferent, però no crec que millori.
Bueno, poseu les càmeres l'any que ve, ho faig
és
jo...
És prou que exploti el bombo, també, a veure, no, no t'estranyi.
Meritxell, gràcies.
Gràcies.
Cap a casa, a descansar, que t'ho mereixes.
Necessito.
Va, que acabarem amb música. La
vinga,
música
acabem
dels nostres
amb música...
oients.
Amb la teva, la primera.
Sí, per favor.
Perquè
va.
Porta molts records. Marc Serra diu que la seva cançó d'adolescència és...
Voyage, voyage. Voyage, voyage.
Acaba de llegar un mensaje de Marc Giró que me dice que, bueno, que qué locura de canción, ¿no?
Sí,
y
me encanta.
De hecho, lo comparto.
Me encanta.
¿Qué tienes que ocultarnos? ¿Qué hay en tu lavandería que no haya salido en el tendedero?
No, però és una cançó que recordo ballar en aquella època. No,
I
no,
tant,
no, no,
s'ha de molt.
Sí,
la vam ballar tots.
Mucha oscuridad y mucha barba.
Re, Dani Margaz diu Sultans of Swing de Dire Straits. Cassi ens diu Enjoy the Silence a Depeche Mode.
Tots l'hem anat escoltant, però la seva, senyor Marcelí, no, em diu l'Àlex que no li ha comunicat la cançó de la seva adolescència.
Ah, en... Ai, Cisco, aquella has de posar.
Sí, aquella.
No, aquella. Quina vol? Quina és la seva?
El quarto blau.
Ara per trobar-la la feina hi haurà, perquè és molt difícil aquesta.
El quarto blau.
Ai, Cisco.
Sempre complicant les coses, eh?
El què?
El quarto blau.
Però no, no, a mi no m'havíeu dit res, jo.
No li he preguntat,
però,
ho
estem dient però tots. No, però li pregunto
no
ara.
No s'ha donat per al·ludit, vostè.
No, i la de Casa Gramona també m'agrada.
A veure, quarto blau...
Ai, Cisco.
Ai, Cisco.
Sí. I la Casa Gramona.
Casa Gramona? Per què és Casa Gramona?
Era un anunci que sortia a la ràdio.
No, però no. La de cançó...
De cançó, era cançó.
De ballada, la seva adolescència.
De ballar, ai, Cisco.
Bueno,
ai, Cisco.
Ai, Cisco, tu tens la clau. Ai, Cisco, ai, Cisco, del quarto blau. Ai, Cisco.
Podem continuar amb els oients, sisplau, sí, perquè no. És que és millor que no la trobem.
Millorem.
És millor que no la trobem.
Belenuki diu Take On Me dels Aha. Molt millor que la seva, home. Aquesta tenia un videoclip boníssim.
Calla, senyor Marcelí, que ara fixis com és la vida i aquest programa. Acabarem de la pitjor manera possible.
Ah, molt bé.
Crec que una mica la línia del programa d'avui és acabar amb la seva cançó. Vol dir alguna cosa abans que la comencem a escoltar?
Presenta-la com un locutor de Ràdio 6.
Va, vagi per feina, eh?
Ràpid.
Bona tarda, senyores i senyors.
Ràpid.
La
Ràpid.
Millor cançó de tots els temps.
Ai, Pico, ai, Pico.
Aquest Nadal, emociona't. Sorprèn. Regala. Comparteix. Estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB.
A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal. Aquest Nadal Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering.